Jo no entenc res, intentarem resoldre els dubtes que avui plantegem sobre els petards i la revetlla de Sant Joan. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. L'organització juvenil Segui, legalitzada per actuar com a cantera de la banda terrorista ETA, ha anunciat la seva dissolució després de diferents anys patint un intens assetjament policial amb nombroses detencions. Els bombers de la Generalitat han donat per extingit el foc que des de dimarts a la tarda ha cremat més de 600 hectàrees de massa forestal entre les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf. A Grècia, Nova Democràcia i Syriza es disputen ser el nucli dur d'un futur govern de coalició. Els bancs centrals, mentrestant, de les principals economies mundials preparen plans de contingència per si el resultat de les eleccions gregues d'aquest diumenge provoca un daltabaix als mercats i a la zona euro entra en crisi. I en esports, la selecció espanyola ha golejat Irlanda per 4-0 en l'Eurocopa que es disputa a Ucraïna i a Polònia. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Resultat que deixa els espanyols líders de grup, empatats, això sí, amb Croàcia. Fernando Torres va marcar 2 gols, mentre que Silva va marcar el tercer i Cesc va marcar el quart. El proper partit d'Espanya serà dilluns a 9:15 contra Croàcia. Avui, a la 1:00 PM, Tito Vilanova serà presentat com a nou entrenador del Barça. La presentació, en què el president Rossell i el director esportiu Zubizarreta acompanyaran a Vilanova, es produiran després que el nou tècnic hagi arribat a un acord per signar per 2 anys. També avui, probablement, coneixerem els noms del seu equip. Mauricio Pochettino es quedarà a l'Espanyol com a mínim una temporada més. Ho va comunicar ahir mateix en una roda de premsa convocada per sortir al pas de les informacions que apuntaven a una possible marxa de Pochettino al futbol italià. I acabem amb el Barça de bàsquet, que prepararà avui el 5è i definitiu partit, que demà jugarà contra el Real Madrid al Palau Blaugrana a les 7:00 PM amb el títol del campionat de la CB en joc.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem en Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que durant tota la temporada d'estiu i fins al tancament dels parcs aquàtics, Rodalies de Catalunya ofereix bitllets combinats per a visitar Illa Fantasia, Waterworld o Marineland. Aquest servei ofereix el viatge d'anada i tornada en tren fins a les localitats més properes als parcs aquàtics, el trasllat en autobús fins a aquests centres lúdics i l'entrada al recinte, el que suposa un descompte que pot arribar al 40%. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
L'actuació humana, que tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Repetició del programa els dilluns a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Rafting Tirolina, Rafting Tirolina, Rafting...
De què parles? Què et passa?
La Molina, Vall de Núria, Espot, Portainé, Montserrat...
Però què dius? Què t'ha agafat a tu ara?
Doncs que vaig a la setmana de l'estiu de l'Espai Provença. Mostres gastronòmiques, rocòdrom, material esportiu i totes
les activitats que aquest estiu ofereix Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
No t'ho perdis del 18 al 22 de juny a l'Espai Provença, a l'estació de Provença d'FGC.
Ah, i regals per a tothom. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Et veig molt relaxada.
Sí, tinc controlat tot el que fa referència als campaments dels nens.
Com?
Amb l'especial campaments del Corte Inglés. Pantalons, samarretes, impermeables, te n'emportes 3, en pagues 2 i pots combinar-los com vulguis.
Fantàstic!
T'ho he dit. Prepara un estiu fantàstic al Corte Inglés.
Tenim els preus més frescos perquè el teu estiu comenci aquí. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 6 minuts de les 9. El Chiringuito de Dios. Aquest és el nom d'un espai situat al carrer d'Espalter número 2 de Barcelona, al barri del Raval, on, per exemple, se serveixen esmorzars, dinars, sopars, es dona un servei de dutxa i també de neteja i higiene personal, s'ofereix rentat de roba i també espais per guardar la roba. El seu principal artífex és Wolfgang Stiebinger, un pastor evangelista alemany que ara, després d'un procés de reflexió, focalitza la seva activitat en aquesta ajuda solidària entre molts amics aquí a Catalunya i entre moltes iniciatives ecumèniques. El Chiringuito de Dios compta amb l'ajuda del conegut Pare Manel, un sacerdot catòlic molt dedicat a la tasca social sense límit al carrer i buscant aquells que són, com deia la Mare Teresa de Calcuta, els més pobres, dels problemes de les drogues a la immigració, passant pels efectes de la crisi, són algunes de les necessitats socials que atén el Chiringuito de Dios, un espai del qual parlem breument durant els propers minuts. Ens acompanya en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Wolfgang Stiebinger. Molt bon dia, senyor.
Hola.
Wolfgang Stiebinger. Com
Buenos
estem?
Días. Muy bien.
Bon dia.
Gracias.
Moltes gràcies per haver vingut.
I és moltes un plaer.
Moltes felicitats com per aquesta iniciativa. De fet, Wolfgang Stiebinger, que va néixer a Ludwigshafen, no sé si ho he pronunciat bé, a Alemanya,
sí.
L'any 1953, va venir a Barcelona l'any 91, coincidint amb els mesos previs als Jocs Olímpics, i el 99, ara fa ja 13 anys, es va instal·lar al Raval. Va fundar l'any 2000, concretament fa 12 anys ja, el Chiringuito de Dios, aquest local que comentàvem abans, al carrer Espalter número 2, i que compta amb la col·laboració de diferents voluntaris. Com definiria vostè el Chiringuito de Dios? Què és aquest projecte?
Pues Ignacio, es un oasis, un refugio, un sitio donde gente sin techo pueda encontrar un espacio no solo para comer, porque el hombre no solo vive del pan, sino también de una dignidad, ¿no? Así que nosotros queremos, nuestra intención es obviamente dar de comer, lógicamente hay duchas, hay un ropero, como tú ya bien has dicho, pero también se intenta de ver a la persona, ¿no? No como un problema o como un número o como alguien anónimo, sino conocer las personas con sus nombres, saludarlos, darles este calor humano que a lo mejor no experimentan mucho en las calles de Barcelona.
I com està en aquests moments la situació pel que fa a l'ajuda que ofereix el Chiringuito de Dios? Està obert cada dia? Cada dia s'ofereixen alguns
serveis?
Estamos
presentes cada dia allí, el local está abierto y las personas de la calle nos conocen muy bien y pues es un entrar y salir. Hay un servicio, digamos, de desayuno, servimos unos 100 platos de comida, 50 desayunos y 50 más o menos almuerzos, cenas por la tarde.
Uh-huh. I les persones que entren local? Són més o menys les mateixes cada dia? Van canviant?
Sí, hi ha un nucli, digamos, una clientela, ¿no? Unos amigos que vienen desde hace meses, en algunos casos desde hace años, pero luego cada día vienen nuevas personas que ambulan por esta ciudad, que están de paso, gente de muchos diferentes países.
Es veu des del carrer, el rètol, el chiringuito de Dios, i això segur que molta gent la pot impactar, ¿no?
Sí, es, los vecinos, por ejemplo, se han dado cuenta que estamos allí, contamos con una buena colaboración también de tiendas, de supermercados, de las tiendas alrededor, de los restaurantes. Tenemos el Carlos Abian, un cocinero de una estrella Michelin, que cada jueves nos trae una gran paella, ¿no? Y el Pollo Rico, otro restaurante bien conocido. Quiero decir que sí,
hi ha una xarxa de col·laboració, sí, 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 i són, sí, coneguts. Sí. Com és el local? És gran? Té espais, un menjador?
És un espacio bastante pequeño. Caben exactamente 16 personas y, por lo tanto, se hace turnos, ¿no? 3-4 turnos, hasta que llegamos a un número de unos 50 y pico de personas que en 3-4 turnos entran, se sienten y, a través de un equipo, en este momento mi equipo está allí sirviendo el café, las personas están atendidos, ¿no? Ellos se sienten en la mesa y es como un restaurante para los pobres.
Ens acompanya avui Wolfgang Striebinger, que és un home de llarga trajectòria en l'acció social, que ha viscut al carrer, que té experiència, sí, en l'assistència i en l'ajuda, com a pastor evangèlic, també com a assistent social, i és un home que va fundar l'any 2000 i ara dirigeix el Chiringuito de Dios. Compta vostè amb la col·laboració de moltes persones, voluntaris, gent que ajuda econòmicament?
Sí, hay voluntarios, hay personas de diferentes trasfondos de la vida, la asociación que hemos fundado, hay gente, ¿no? Hay personas de buena fe que nos están apoyando de diferentes niveles de vida. El equipo en sí es hombres y mujeres de la calle. Más bien son hombres. La mayoría de ellos que hoy, precisamente ahora mismo, están allí sirviendo el café, son personas que en su día estuvieron en la cola recibiendo nuestra atención, que hoy en día son colaboradores, viviendo en un piso de nuestra comunidad.
Doncs una iniciativa per la qual el felicitem. Vol donar alguna referència per als que ens escolten i vulguin conèixer aquesta obra, El Chiringuito de Dios, algun telèfon, adreça electrònica?
Pues sí, pues el teléfono nuestro, el teléfono mío es el 672-727-547. Este es mi teléfono personal. I
poden trucar els qui vulguin interessar-se o oferir els seus serveis.
Qualque interès, sí.
672-727-547. També hi ha l'adreça electrònica Wolfgang, que és acabat amb G-A-N-G, Wolfgang, amb doble baixa, wolfgang@elchiringuitodedios.com. Això tot junt, sí. elchiringuitodedios.com. Per què aquest nom? Es volia donar un to popular al nom? És a dir, un...
El Chiringuito...
Com si fos un petit bar, un petit lloc,
sí,
per prendre,
sí,
alguna cosa.
Sí, pues, estamos a nivel de la calle con la gente, ¿no? Este local es pequeño y a menudo decíamos, bienvenidos, chicos, en nuestro chiringuito, ¿no? Y claro, Dios claramente es nuestra motivación, el Evangelio. Entonces un día surgió la palabra del chiringuito de Dios, ¿no? Dios que nació en un chiringuito, en Belén, ¿no? Realmente era un chiringuito donde nació Dios y Dios se identifica con los chiringuitos de este mundo, me parece.
Vostè, que forma part de l'Església Reformada, evangèlica, sí, senyor Wolfgang Striebinger, li vull preguntar una mica per l'element religiós de tot això. Ja per acabar, què li diu el nom de Déu a vostè per fer aquesta tasca social i una mica com creu que això es pot integrar en el gran projecte ecumènic, perquè vostè m'ha comentat abans de l'entrevista que ha tingut contactes, sí, ecumènics amb altres cristians.
Sí, claramente estamos... yo me siento... o sea, nuestra actividad es claramente cristiana, ¿no? O sea, aunque mucha gente que colabora con nosotros quizás no es cristiana porque vienen de las calles y están bienvenidos y su motivación es hacer el bien hacia los demás, ¿no? pero yo me siento parte de la iglesia y de la ecumene. Hoy en día yo no pertenezco, digamos, a una mi fe es cristiana, ¿no?
Y viscuda ecuménica,
¿no? Es yo me nutro de muchas raíces cristianas porque veo el valor en diferentes tradiciones cristianas y esto nos nutre.
I aquest compromís amb l'ajuda als necessitats no té distincions, efectivament, sí. I és cristiana des del punt de vista íntegre. Moltes gràcies, pastor Wolfgang Stiebinger, per haver-nos acompanyat avui. Felicitats per aquesta iniciativa, el Chiringuito de Dios.
Recordem
que si algú es vol posar en contacte o anar-hi, és al carrer Espalter número 2 de Barcelona, al barri del Raval, i el telèfon al 672-727-547. Que vagi bé, senyor Wolfgang Stiebinger. Fins
una
altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, repic de campanes en homenatge a Verdaguer. 200 campanars de Catalunya pel Dia de la Memòria. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Et veig molt relaxada.
Sí, tinc controlat tot el que fa referència als campaments dels nens.
Com?
Amb l'especial campaments del Corte Inglés. Pantalons, samarretes, impermeables. Te n'emportes tres, en pagues dos i pots combinar-los com vulguis.
Fantàstic!
T'ho he dit. Prepara un estiu fantàstic al Corte Inglés.
Tenim els preus més frescos perquè el teu estiu comenci aquí. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de 10, entrem en la secció No entenc res. Aquesta setmana plantegem que no entenem per què el soroll dels petards és tan atractiu per a molta gent i per a mi, o per a algú de vosaltres, o per al Miquel Murga, no ho és tant i fins i tot arriba a molestar. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí, ho dic obertament. A mi el soroll, soc home de pocs sorolls, diguéssim, més de silencis i de tranquil·litats.
Em sembla que és una reivindicació que es fa molt avui dia en aquesta societat del soroll,
és veritat,
on només faltaven
sí.
Els petards, a més a més.
I aquesta setmana ja hem pogut comprovar que realment estem abocats a la setmana del soroll i dels petards i del, en fi, dels trons.
Que és la setmana vinent, per tant, atenció.
Sí, però ja ha començat, eh? De fet, aquesta setmana ja hem pogut comprovar que ens hi acostem. Repeteixo el que vaig dir dilluns. No vull que ningú es pensi que sóc un rebenta rebelles, eh? Que no se'm portin una mala imatge en aquest sentit. No entenc l'espectacle del soroll, en canvi, ja vaig dir també que admiro l'espectacle del foc, el color, de les fogueres. Em sembla que és una nit, la nit de Sant Joan, una nit plena de màgia, que juga molt precisament a favor de tot plegat, també inclús de les reunions, de familiars, d'amics. O sigui, que no, soc, no vull carregar-me la rebella en cap, de cap manera, eh? Però sí que és veritat que hem de tenir present que els petards fan que tinguem un plus afegit a l'hora de la precaució, a l'hora de la prudència, sobretot els més petits de casa, que són els que tenen una predilecció especial, no em preguntis per què, perquè això serà difícil d'entendre, per això dels petards. Hi ha un moment a la vida que la majoria dels nens descobreixen que els petards i ells són tot un, i aleshores aquí, sobretot els que són pares, i no ens agraden els petards, ho patim molt, hem de fer doncs, uns exercicis extraordinaris per explicar coses que de vegades els nens no tenen per què entendre. En fi, no hem de negar que els petards, per tant, som una mica la vedet de les rebelles. Una altra cosa seria negar l'evidència, evidentment. Potser també és que aquesta condició de pares ens fa patir més del compte, però, per tant, està bé que sapiguem què hem de fer, com hem d'actuar, què hem de comprar, què li hem de dir que sí, què li hem de dir que no, una mica aquests conceptes. Doncs he buscat l'opinió d'un expert en petards. Direu, això existeix? Doncs sí, hi ha experts en petards, bé, sobretot perquè he trobat el David Marín, que és el responsable de logística i comptes d'una de les empreses de petards més importants que tenim a Catalunya, que és Petards CM, és una de les empreses que hi ha aquí, sí. I és especialista, evidentment, en petards, coneix bé el producte. I el primer que m'ha interessat saber és si en això dels petards Sant Joan és com, per exemple, Sant Jordi pels llibreters, no? Que es salva l'any, a vegades diuen, aquest dia se salva l'any.
Sí.
Doncs, home, les dates sí que són importants, sí.
Podríem dir que és el mes més fort, perquè treballem, que es vegi tot el mes, que no es vegi, ja portem des del gener preparant-ho això, però sí, sí, són les dates més fortes dins la pirotècnia a nivell de Catalunya. Ben bé vivim de lo que és la campanya Sant Joan, i el resta d'Espanya celebra el Cap d'Any. La majoria dels catalans això el desconeixem, jo era el primer fins que m'hi vaig trobar-hi, però fora de Catalunya per Cap d'Any és molt important les tirades de petards que hi ha.
És cert, que molts, no només fora de Catalunya i pel que fa a Espanya, sinó a molts llocs del món, la nit de Cap d'Any és una nit de focs d'artifici per excel·lència, cosa que aquí, és veritat, no en tenim gaire tradició. Es fa difícil pensar, o de creure que dius una nit o un dia, o un dia o el que envolta aquest dia, que deuen ser unes quantes setmanes, salvi l'any de tota una empresa, doncs, bueno, en fi, doncs,
sí, sí.
És així, Quan li plantejava al David Marín la meva por o les meves pors amb els petards, al final parlant amb ell em va convèncer per canviar el concepte. Si no parlem de por, parlem de respecte.
Les coses que ens fan por, normalment deixem de fer-les. És una llàstima no poder gaudir de lo que és el color i la llum d'una nit màgica com la Sant Joan, però sí que li hem de tenir respecte. És la paraula exacta, respecte a les coses.
Molt bé, doncs parlem de respecte, més sí. Que de por.
Em fa respecte, això es
sí,
diu molt.
Sí,
també.
No, més que està més bé i ho consensuarem més en tothom. No sé si tenim gaire clar, jo no el tenia, l'origen de tot plegat, l'origen dels petards. Jo, si m'haguessin dit, escolta, això d'on ve? Ho has dit, doncs mira, de València, el País Valencià, o del Llevant, no?
De la cultura mediterrània,
sí,
potser.
Sí, efectivament. Doncs no. M'ha sorprès molt saber que l'origen dels petards o de tot plegat és a la Xina.
Molta gent es creu que els petards els fan aquí a València, però els petards venen de Xina, són els reis de la pólvora, són els mags i els artistes, i d'allà és on ve tot lo dels petards. Sempre s'ha comprat a la Xina aquests articles, i ara com que tot es compra a la Xina es pensen que ens hem afegit, no? Som un mes que ara compra a Xina, no. Els petards s'han comprat sempre a Xina perquè són els reis de la pólvora en si.
Bé, doncs està bé saber-ho,
Una altra cosa és celebrar-ho per Sant Joan amb el solstici d'estiu, això sí que és molt de casa nostra, és mediterrani.
Està mediterrani totalment, però sí que és veritat que bé, que això de la Xina, bé, amb els petards, ve d'abans de que tot vingués de la Xina, ve de molt abans. Em va deixar una mica més tranquil quan em va explicar que els catalans estem més per la llum i el color, que és allò que jo reivindico, que no pel soroll, Jo em pensava que no, però no, diu que aquí el que triomfa realment és allò, els focs d'artifici, l'espectacle de la llum, l'espectacle del color.
Els catalans som els que ens agrada més la pirotècnia de la llum i del color. No som grans aficionats als trons, Potser és de la zona de tota Espanya on menys trons es venen. Si et fixes en València, en les falles, tot és tro, i per Cap d'Any, sigui Comunitat de Madrid, sigui el Nord, País Basc, tot això són troneres. Nosaltres aquí els articles més venguts sempre són els articles de color, Vulguis o no, se sent molt xivarri de trons, però és el que menys predomina.
Bé, doncs està bé. No tinc de vegades aquesta percepció, aquesta sensació, però és així,
El tro fa soroll, això sí.
Sí.
I la llum, doncs, és
clar.
En moments concrets.
Sí. Jo li vaig parlar fins i tot de què havia passat amb allò que jo m'atrevia quan era petit, érem l'únic que m'atrevia, que era allò dels Garibaldi, targots, aquells que
sí.
S'escaven a la paret.
Sí, sí.
Bé, em va explicar...
Aquelles més suaus.
Sí, sí, allò sí que em feia... Allò encara m'hi atrevia, però em va explicar que tot el que era producte sense metge, diguéssim, excepte les sabetes i això, havia desaparegut per una qüestió, bé, de la llei ho marca així, per tant, allò havia estat del sacrificat a l'hora dels petards. Bé, entrem en matèria i parlem d'aquells que, com jo deia, em semblen els més vulnerables a l'hora del perill, del respecte aquest que havien de tenir els petards, que són els nens.
Els menuts, com tot per menuts que són, els agrada tot el que és visual, tot el que és diferent, i aviam, qui més qui no tindrà un fill i tal, jo tinc una filla que farà 9 anys i mai li deixaria les claus del meu cotxe i deixaria que conduís el meu cotxe, no? Doncs amb el tema petard sempre diem el mateix. Si els pares són els primers que han de ser responsables de lo que tiraran o de lo que no tiraran els seus fills. O sigui, això és primordial. Vale? Els nens són nens. Qui compra aquests articles no pot ser un nen, que per això hi ha unes edats per comprar-los. I si es fa un bon ús, tal com s'ha de fer, no té que haver-hi cap tipus de problema.
Bé, doncs els nens sí, però els nens han d'estar sempre, sobretot quan hi ha pares, doncs, assessorats, controlats, fins i tot pels pares. Perquè tothom ho tingui clar a l'hora de comprar els petards, em va explicar les categories. Això els petards tenen molt estudiat, ho tenen molt controlat. Hi ha categories i cadascuna està molt ben delimitada el que és i el que no és.
Hi ha tres categories dins del que són la venda al públic de la pirotècnia. No? Hi ha la classe 1, 2 i 3, ben fàcil. La classe 1 és a partir dels 12 anys que es pot comprar. Què pot comprar un nen amb 12 anys? Pot comprar unes bombetes o sabetes i pot comprar unes bengales. Sempre venint, ensenyant el DNI corresponent. Nosaltres, a tots els nostres locals, obliguem a posar el DNI i la signatura conforme s'ha comprovat l'edat que tenen. Després hi ha la classe 2, que són articles ja per als nanos a partir dels 16 anys. Poden comprar les piules de tota la vida, els xinos i algun correcames i algunes cosetes, però també de molt baixa intensitat. A partir dels 18 anys ja és el que és classe 3, i aquí és on entren els articles que molta gent considera perillosos, però tornem al mateix, és perillós si no es fa un bon ús d'aquest article.
Em va sorprendre molt que fins i tot amb els nens de 12 anys els demanen el carnet d'identitat o tenen l'obligació a una botiga de petards demanar-los el carnet d'identitat i fer-los signar, fins i tot els més petits, perquè sàpiga o quedi clar, quedi constància qui ha comprat allò i quina categoria pertanyia al producte que han comprat. Em va semblar curiós. Vam parlar de la crisi afecta, doncs sí, també els afecta, però sembla que en això de la festa sempre és una bona excusa per salvar una miqueta i aquell dia, malgrat la crisi, això n'hem parlat una vegada, que sí, està bé la crisi, però escolta, quan hi ha dies que potser està bé, o les vacances, no, que dèiem, potser està bé que trobem alternatives perquè les vacances no es perdin. Doncs aquí també sembla que la tradició i la revetlla queda una mica salvaguardada.
La gran avantatge que potser tenim els que ens dediquem a la pirotècnia és que, tot i que les coses vagin com estan anant, o sigui, més aviat malament, un dia de festa va bé tothom, no? La diferència gran que notem nosaltres potser és que abans la gent s'animava a comprar molt abans, a principis de juny ja compraven els petards i ja en tiraven, i ara s'esperen molt a l'últim moment perquè la butxaca no està com hauria d'estar. Però encara que sigui l'últim moment acaben dient, ostres, un dia és un dia, perquè si ens estem d'aquestes petits dies de l'any potser seria tot una mica massa trist, no? I per sort, al final, encara que sigui l'últim moment, s'acaba venent.
Vaja, la deducció és que la gent espera cobrar la paga extra de juny.
Aquesta del juny, sí.
En fi, i per resumir, consells a l'hora d'afrontar, ja que no tenim cap altre remei, doncs la revetlla i els petards.
No comprar petards adults per donar-los als menors. Això és el que més recalquem, que passa molts cops. Nosaltres podem vigilar molt i controlar molt de que un menor no compri uns articles, però si els hi compra el pare o el germà gran i després els hi dona, nosaltres aquí ja no hi arribem. Aquest seria el pitjor, no? Dins de... Després, el següent seria seguir les normes de seguretat, que a més, cada article, el mateix envàs, porta com s'ha de disparar aquest article, a part que nosaltres li puguem dir això es fa així o això, només llegint-ho poden trobar-ho. Fonamental, no encendre cap article, sobretot si és de tro, subjectant-lo amb les mans. Sempre s'ha de dipositar a terra, si és un coet s'ha de posar amb el seu corresponent tirador, encendre'l i apartar-te. Només seguint això és impossible que prendre mal, per dir-ho d'algú.
I em va deixar molt clar també que tots els articles, tots els petards, en les instruccions que porten a l'envàs, part en xinès, que sempre se'n diria estar, sí, sí. Hi ha d'estar obligatòriament o en català o en castellà, en una llengua oficial que puguem entendre.
Puguem entendre els ciutadans d'aquí, sí, sí.
En fi, conclusions de tot plegat, de revetlla és a revetlla, i a qui ens empipa una mica el soroll, doncs ens aguantarem, i ja està, en pro de la tradició. Podríem canviar la por per respecte, allò, la terminologia, aquesta seria una altra, que la prudència i precaució han de ser un factor principal, l'hem de tenir molt present, i que els nens i els petards sí, però sempre amb els adults fent la supervisió i la manipulació quan toqui dels petards. Cadascú el seu petard, diguéssim.
També fem una crida al respecte mutu, és a dir, que els qui no els agraden els petards respectin, però també els qui els agraden els petards no provoquin, no posin petards molt a prop d'un lloc on hi ha gent que pot
molestar. Els petards doncs, provoquen molt allò de la brometa, la brometa de la tirar, no, home, això hauríem d'evitar deixar-ho perquè qui té por i qui no vol doncs el pugui viure tranquil·lament.
Efectivament. Bé, aquests dies permetríeu que els nens juguin amb petards i focs? Això és el que hem preguntat a través del Facebook i que han contestat bastants oients, però amb unanimitat aquesta vegada. Com que l'enquesta no és científica, evidentment no representa això l'opinió dels catalans, però tots els oients que han opinat a través del Facebook, i són uns quants, han dit que no, que de petards no. Res, amb la coca i el cava ja n'hi ha prou. Les altres dues opcions, una era sí, és el que toca quan arriben les rebelles, i altres petards sí, però els han de controlar els adults mentre els nens miren. Una mica el que deies en les conclusions.
Bé, segurament això, sempre es pot trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra.
Sí, tenim una opinió molt breu, una frase de la Montse de Barcelona que ens diu: amb els adolescents i els joves és impossible controlar-los. Estem un cop més en què cal fer una tasca educativa per tal que coneguin els riscos. A casa meva ens encanten les cebes, les bengales i alguna font de calor, tot inofensiu, però si els joves marxen de rebella sol, vés a saber quins trons fan anar. Cada any a les urgències dels hospitals, la rebella de Sant Joan s'omple de persones que perden els dits de les mans. És horrorós, diu aquesta
vida. Sí, no, segurament. Per tant, no estarà de més, com sempre, parlar, informació, que és bàsicament el més important,
Gràcies, Miquel.
La setmana que ve, ja us avanço que parlarem del valor de les paraules, perquè un vessament de petroli de vegades es converteix en ilillos, perquè un rescat acaba sent una línia de crèdit i perquè una crisi mai no és una crisi.
O a vegades també alarmar excessivament, dient que algun banc ha desaparèixer, també, no?
Sí, doncs tot plegat. El valor de les paraules.
Fins dilluns, Miquel.
Gràcies.
Hola, molt bon dia. L'organització juvenil Segui, legalitzada per actuar com a cantera de la banda terrorista ETA, ha anunciat la seva dissolució després de diferents anys patint un assetjament policial amb nombroses detencions. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, rep avui a la Moncloa el vicepresident de la Comissió Europea, Joaquín Almunia, per parlar de la delicada situació econòmica que viu Espanya i també de la Unió Europea. Els bombers de la Generalitat han donat per extingit el foc que des de dimarts a la tarda ha cremat més de 630 hectàrees de massa forestal i conreu entre les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf. I en esports, la selecció espanyola ha golejat Irlanda per 4-0 en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa. Dos gols de Torres, un de Silva i un de Cesc Fàbregas van sentenciar el partit. D'altra banda, Itàlia i Croàcia van empatar un. Avui es juguen a l'Ucraïna, França i a Suècia, Anglaterra. I aquest migdia, a les 12 concretament, Tito Vilanova serà presentat com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Viatja amb el club més amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges, del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93-409-2770. El club més amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93-409-2770.
El millor per casa teva
ho trobaràs a Hipercor.
Però si a més és una ofertassa,
aleshores és hipermillor.
Com ara la taula de resina portàtil de 183x76 centímetres.
Ideal per guardar a qualsevol lloc.
Per només 34,95.
Hipercor. Més hipermillor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En 3 minuts de 2:15, comencem la secció de cinema i televisió, que fem sempre amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la Montse Bros, que aquí sempre és amb nosaltres. Montse, bon dia.
Bon dia.
També amb el Ramon Castelló i la Carolina Costa, que s'han quedat a l'estudi. Bon dia a tots dos, novament.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem amb les estrenes cinematogràfiques i comencem amb una pel·lícula que es diu Moonrise Kingdom. Fa 16 anys que fa cinema, cinema diferent, original, reflexiu, es diu Wes Anderson, una persona que encarna el vessant menys convencional de Hollywood i avui estrena nova pel·lícula, l'esperadíssima Moonrise Kingdom. Montse.
Sí, a més, és una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Cannes i va comptar doncs, amb els aplaudiments del públic i la crítica i doncs, compta amb un repartiment estel·lar. Tenim el Bill Murray, Edward Norton, Bruce Willis... La veritat és que és una història captivadora sobre l'amor infantil y somiat.
¿Qué clase de pájaro eres?
Yo un gorrión, ella una paloma.
No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan.
Querido Sam, mi respuesta es sí.
Querida Susie, ¿cuándo?
Querido Sam, ¿dónde?
Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado.
¿Quién falta? ¡Sakuski, estás ahí dentro!
Recorcho, se ha alargado.
Bé, aquesta història d'amor infantil, de què tracta?
Doncs ens situem en els anys 60, un nen i una nena, que són amants, fugen del campament Boy Scout, on estaven, i els seus familiars i amics sortiran a buscar-los, fet que posarà al descobert vells rancors i relacions romàntiques ocultes que existeixen entre els personatges que participen en aquesta recerca dels nens.
Per què creus que és tan bona?
Sobretot és el guió, no? Perquè més enllà de la capacitat interpretativa de Murray, Norton, Willis i d'altres actors destacats, Moonrise Kingdom ens explica una història tendra i extravagant sobre l'amor infantil i sobre com la puresa d'aquest amor és capaç de fer ombra al fracàs sentimental dels adults. Sumem això una espiral neobarroca de colors i decorats que donen forma a aquesta pel·lícula. És a dir, segurament heu vist fotos als diaris, a les revistes, i és tot molt colorista.
Mm. Perquè està molt director, Montse?
Doncs mira, aquest director ha fet pel·lícules com, per exemple, són pel·lícules estrambòtiques, però que sempre han tingut molt bona acollida per la crítica, Fantástico Señor Fox o Los Tenenbaums, Viaje a Darjeeling, bueno, entre d'altres. La veritat és que és un director amb un cinema molt personal, intimista, però a la vegada també és divertit.
Aquest divendres, doncs, Moonrise Kingdom.
Sí, una pel·lícula intensa, emocional, sobre la preadolescència, que ens recorda el cinema de Francesc Truffaut, que ens ofereix una brillant barreja entre classe teòrica i pràctica.
Doncs després d'aquesta primera estrena que hem presentat, no sé si el Ramon està motivat a veure-la, que de vegades...
Escolta'm, això d'aquest divendres amb un Moonrise Kingdom endavant,
som-hi. Sí, sí, escolta, potser...
És la millor opció, ja us aviso.
Bueno, jo fins que no acabi l'Eurocopa, he de dir que tinc temps, però vaja, que me la noto. Segurament aguantarà, no?
Suposo que per aquest motiu hi ha tants pocs estrenes interessants, perquè la gent en veritat està per l'Eurocopa.
Sí, també és cert, després en parlarem. Però una història així d'amor infantil...
No, està bé, ve de gust.
Exacte.
Aquests cors, així una mica, Los Chicos del Coro, semblava una mica...
Sí, al fons, efectivament, el fons musical era també bonic en aquest sentit. No, però pot fer reflexionar, no? Sí.
Aquest amor com més pur, no? És autèntic.
De l'inici.
Exacte.
Bé, anem a la segona estrena, Sácame del Paraíso, Montse.
Aquesta és la pel·lícula, la comèdia, la pel·lícula comercial d'aquesta setmana pels amants de Jennifer Aniston. Escoltem un fragment.
Soy Eva.
Oh, hola.
Oh, me han dicho que sois de Nueva York. Soy una paisana. 88 con Broadway.
Oh, sí. Vaya, qué casualidad.
¿Qué casualidad?
Nosotros somos del West Village.
Sí.
Oh, Waverly Conquest.
Es el mejor barrio.
Lo sé.
Nueva York es una ciudad estupenda, pero sí. No echo de menos ese estilo de vida. Demasiado estrés y blackberries y pastillas para dormir. Solía tomarme un café con leche triple solo para despertarme.
Bueno, te comprendo en parte, pero yo echaría de menos la pastilla para dormir, la blackberry, un buen café.
Puedes quedar atrapado en esa red consumista. Los buscas, televisiones en color... Y Walkmans, y Discmans, y disquets, y unidades zip, discos láser, contestadores automáticos, y la Game Boy de Nintendo.
Vaya, estás al día en tecnología.
George i Linda són un matrimoni de Nova York que acaben de comprar-se un pis. Tot i així es queden sense feina i han de mudar-se a Atlanta per treballar amb el germà de George. Durant el viatge van a una comuna on es viu allunyat dels avanços tècnics, es fuma herbes, practica el nudisme i l'amor lliure i es rebutja tot tipus de pressions i convencionalismes socials. Superada la primera sorpresa, no, que tenen George i Linda, decideixen quedar-se i gaudir almenys dues setmanes de prova d'aquesta peculiar manera de viure.
Jennifer Aniston ens ofereix doncs un cop més una comèdia lleugera.
Sí, podríem dir que cada cop es supera, però en negatiu, no? És a dir, a veure quina comèdia més tonta ens porta. La veritat és que el plantejament inicial que ens ofereix doncs no està malament, no? Tenim agilitat, diversió, un intel·ligent i simpàtic ús del muntatge, presentació i introducció de personatges que sembla prometedor, però quan ja comença pues, a passar el punt d'inflexió, llavors és tot tòpics, no? I grollers.
A favor de Jennifer Aniston, dic que sí que té ganxo, perquè sí. Les pel·lícules que protagonitza normalment tenen força bona acollida per part de l'audiència.
Sí, i tant als Estats Units com aquí, i per això segueix fent el mateix, perquè triomfa. Sí, no, és veritat, sobretot els nois. No?
Sí. Bueno, home, jo crec que tots els actors de Friends, potser ella és de les que...
Sí, la que més ha fet.
Sí, de les que més ha fet coses, però cap ha superat allò. És a dir, sempre han aterrat molt de papers còmics i bé, no han acabat de... Sí, és... un fan en un altre gènere... O...
És que, sincerament, Jennifer Aniston amb un drama...
No ens l'hem
vist. No,
però ja no hi ofereixen, no ho sé. Vull
clar.
Dir, no...
Potser, alguna pel·lícula dramàtica jo crec que ha fet, però ha passat desapercebuda. Mm-hmm.
Doncs bé, Sácame del Paraíso és la segona pel·lícula que
poc original i grollera, és a dir, que... Doncs... I molt comercial. A la gent que no li vagi això, sincerament...
Ens la trobarem d'aquí 15 anys algun diumenge a la tarda.
No cal esperar tant temps, eh? No cal esperar tant temps. Jo crec que en un any ja la tens a la televisió un diumenge per la tarda.
Doncs bé, després de Moonrise Kingdom, en la qual ens quedem de moment, no, Montse?
Exacte.
Hem presentat Sácame del Paraíso. Anem a la tercera estrena, Ríndete Mañana. També ens arriba un documental, en aquest cas d'actualitat, premiat al Festival de Tribeca als Estats Units. Montse.
Doncs sí, es tracta de l'explicació dels fets relacionats amb l'assassinat de dues germanes filipines l'any 1997 per part d'un estudiant de 19 anys, en Paco Larrañaga, que va ser, per això, condemnat a mort. El documental doncs, presenta un munt d'injustícia i corrupció quan Larrañaga, és acusat d'aquest brutal assassinat. Tot el sistema judicial de Filipines pues, ho posa en dubte, no?, de si realment ha sigut ell. Al final, l'any 2007, gràcies a la pressió popular, van aconseguir que Paco es traslladés a una presó de Filipines i no fos condemnat a mort. I ara, en ple 2012, doncs, Paco segueix en aquesta presó per un delicte que mai va cometre. No? Llavors, aquest documental ens intenta atensar doncs, en aquesta penosa situació.
I per si fos poc, durant el judici d'aquest noi no van permetre que declarés ni ell ni els testimonis que van assistir.
Doncs no, la veritat és que la pel·lícula posa en pantalla tots els elements d'un cas on, per desgràcia, també adquireixen protagonisme les corrupcions polítiques i policial, els jutges delirants i una família, la de la noia desapareguda, que, clar, vol justícia també.
Vaja, un documental per sortir de les sales informat.
Sí, molt informat. I a més, per gaudir com si estiguéssim immersos en una pel·lícula de ficció. És a dir, sembla que estiguis en un thriller i realment és un fet real, que és no, el que posa els pèls de punta. Un thriller, podríem dir, com realista, directe, clar i necessari també per combatre aquestes injustícies.
Doncs Ríndete Mañana, una altra estrena, en aquest cas un documental d'actualitat. I anem a la quarta que expliquem, Cinco días sin Nora, Montse.
Sí, és una pel·lícula que ens arriba de Mèxic, que està basada en un fet real, podríem dir.
Hijo, hola, soy yo, llámame. Tu mamá se tomó 3 frascos de pastillas y acabo de encontrarla. Necesito una tumba para mi ex esposa.
¿Falleció?
Estamos pensando en enterrarla viva.
Todavía no he encontrado vuelo y no sé si voy a poder llegar hoy.
¿Crees que es casualidad que ella se haya matado justo en estas fechas?
¿Eso qué tiene que ver?
¿No te das cuenta de que todo lo que tu mamá hizo fue solo para manipularnos?
Ay, oiga, José, yo creo que hay que decirle que no está muerta.
Doncs en José descobreix que la seva exdona s'ha suïcidat després de prendre un excés de pastilles. Sense sorprendre'ns, ja que Nora ho havia intentat diverses vegades, comença a descobrir senyals que havia planificat al detall el que suposaria acabar amb la seva pròpia vida. A la seva casa, al costat del cadàver, comencen a aparèixer amics, familiars i troballes que posaran en qüestió principis religiosos i fets del passat de la Nora.
Doncs ens recomanes aquesta pel·lícula, és una història que no és aliena a la directora, Mariana Chenillo.
Doncs no, perquè la directora, Mariana Chenillo, s'ha basat en part en la biografia de la seva àvia. El guió juga amb els canvis de registre i certa estratègia de suspens, informacions retingudes per manejar i atrapar l'espectador. Vale? És a dir, que i també tenim uns recursos de flashback que són massa obvis, però bueno. I juga doncs, amb això, amb el camí de registres, en el fons és un drama, però també és comèdia, una mica, bueno, comèdia negra.
Ens la recomanes, doncs?
Doncs, en el fons, aquesta pel·lícula ens parla del desig de perdonar i ser perdonat en una relació on la malaltia, la comprensió i el sentiment de culpa doncs, van molt de la mà. La directora, Mariana Chenillo, advoca per no menysprear els vincles que ens uneixen com a família i amics sense deixar que les aparences ens condueixin a judicis erronis. Sense ser rodona, la pel·lícula doncs, deixa un pòsit d'interès per explicar alguna cosa amb pes, humana i tràgica.
Cinco días sin hora, una estrena també per avui, com també hem presentat Ríndete mañana, Sácame del paraíso i Moonrise Kingdom. També s'estrenen, d'altra banda, MSI Máxima Seguridad, Histeria, La Senda, Iceberg, Acto de Valor i Norteado.
Res, dic que Norteado és una pel·lícula mexicana que parla sobre un noi que vol passar la frontera i anar als Estats Units a una vida millor, no? I totes les penúries que ha de passar. Acto de Valor és una pel·lícula molt bèl·lica, que, bueno, molt americana, de defensa doncs, bueno, doncs de l'exèrcit americà. Per tant, allà ha sigut número 1 de taquilla, aquí crec que no, perquè això no ens interessa tant. I, bueno, i Histeria és una comèdia situada al segle XIX.
També MSI és un thriller futurista de ciència-ficció produït a França i protagonitzat per Guy Pearce. També una notícia sobre cinema, Centauros del Desierto, torna al Verdi, a Barcelona.
Doncs sí, a partir d'avui tindrem l'oportunitat de revisar una de les obres mestres de John Ford i de la història del cinema. Un western de l'any 1956 on John Wayne es posa a la pell d'Ethan Edwards, un excombatent de la guerra de secessió, que torna a casa i els indis comanxes segresten a la seva neboda i emprenen un viatge per recuperar-la i venjar-se. Interpretacions de primera, imatges icòniques, banda sonora de Max Steiner i fotografia de Winton Hodge. Un clàssic irrepetible que sempre val la pena tornar a veure, sobretot si és a la pantalla gran.
Doncs sí, aquells que no se sentin seduïts per les estrenes poden anar a veure això, no? Aquest western.
En què queda, Ramon? Amb la primera o amb la primera?
Amb la primera. El western ja...
Jo també, Carol.
Aquest és molt bo, pel que comentaves, però que segurament els estius, jo no sé aquest any, però TV3 a vegades westerns en tindrem cada tarda.
Sí, tant. Tarda de western.
Que no sé per què, a l'estiu...
I mira que és un gènere que va menys.
Sí, no.
Però és un gènere que va menys, perquè ara quasi es produeixen molt poques pel·lícules, tot i que Tarantino està preparant un western i que a la seva manera.
Alguns, també.
Clint Eastwood.
Doncs bé, si us sembla, deixem el cinema amb aquesta sensació de quedar-nos amb Moonrise Kingdom avui. Passem a parlar de televisió. Comencem referint-nos a reposicions, perquè Televisió Espanyola tornarà a emetre programes d'arxiu com El Hombre y la Tierra, segurament per a molts oients no necessita presentació, Curro Romero o La Huella del Crimen.
Barrio Sésamo no la reposa.
No, aquesta no, Los Luris potser no.
Sí. Anillos de Oro.
Per què tornen a...
Doncs mira, no hi ha cash, no? No tenim diners i llavors no podem fer programes com Aguila Roja, bueno, en aquest cas sèries, per al seu alt cost i per tant doncs s'ha optat per tornar a posar aquests programes. Què en penseu vosaltres d'aquest tema? Crec que estem en un moment en el que potser és l'única opció, no?
Sí, el que passa que jo tinc la sensació que és que... Tinc la sensació, potser m'equivoco, que és una decisió que sembla que estigui feta molt, molt poc meditada, és a dir, que no hi hagi un criteri, que n'ha agafat el primer que han trobat a l'arxiu, que més o menys no tingui color sèpia, i ho han posat a programar. No veig un criteri de... Clar, és a dir, hem passat d'un dia per l'altre de grans produccions a productes molt, molt antics, llavors, home, no acabo d'entendre...
Però això quan serà, ara, a l'estiu?
No, ja ho estan...
Ja ho estan fent,
sí.
Ja han començat a fer... Hi ha molta informació antiga.
Sí.
De fet, estan estirant del bàsquet, faig l'acord esportiu, la final l'estan passant per la U, per Televisió Espanyola, tots els partits es poden veure, segurament per intentar aquí rascar una mica d'audiència i que el drama no sigui tan gran com es preveu.
Clar, a més és un Barça-Madrid de bàsquet, clar, que sempre té més atractiu que potser
altres. Però que ha passat altres. De Teledeporte o de la 2, que eren els forts llocs habituals, a la 1.
Sí, hem de dir que és Curro Jiménez i no Curro Romero, fem una rectificació.
Sí,
Curro Jiménez, una sèrie que segur que recorda
Sancho
també
Gràcia,
molt.
No? Dels diumenge,
amb Sancho Gracia, els diumenges de la nit. Sí, sí.
Per cert, que de Televisió Espanyola, ara llegim una notícia al portal vertele.com, i és que Pepa Buena deixa Televisió Espanyola i fitxa per la cadena SER, és a dir, un canvi. Se'n va amb Gemma Nierga, del Telediario 2.
Ah, sí?
Se'n va a les tardes amb Gemma Nierga i Carles Franzino passa a les tardes amb La Ventana. També un canvi a la... Són canvis, això sí, a la cadena SER.
Tornant al també aquest punt d'actualitat, però tornant al tema en si, jo la meva opinió és que crec que s'hauria d'estar... És a dir, que hauria d'una
estratègia... Un criteri, no?
Sí, un criteri.
Mira, jo crec que si realment és una cosa extraordinària, en una situació extraordinària com és la crisi econòmica, les retallades, no? Tot el que hi ha, no em sembla malament, sempre i quan no sigui tota la programació.
No, formular, que potser no calen tants canals, és a dir, potser també es pot retallar per aquesta banda, és a dir, potser no cal un canal, que jo estic molt a favor, de Teledeporte, per exemple, però potser no cal un Teledeporte, un Clan TV, i unifiques contingut i treus el millor de cada canal. No ho sé, segurament ja ho han pensat millor que nosaltres, però no ho acabo de veure clar, aquest renunciar a passar de 100 a 0, és això ja. El que no entenc.
No, i també és veritat que també mirar quin tipus de programes es tornen a posar, no? I tenir en ment el servei públic. Perquè, clar, jo, sincerament, Curro Jiménez ho veig potser una mica fora de lloc, no?
Una mica antic, no ens enganyem, no? Vull dir...
Sí, sí.
Descontextualitzat, no? Per exemple, jo penso...
Per tant, Verano Azul, que tampoc l'hem vist gaire, doncs la tornin a posar, vull dir, no?
Però potser hi ha sèries més recents o minissèries que ha fet Televisió Espanyola que han passat més desapercebudes, que són més actuals i que es poden tornar a posar i no passa res.
Clar.
I potser aquestes...
Ara estem en un moment de canvis, perquè hem de canviar el director, ara doncs apareixen aquestes sèries, ara, com dèiem, Pepa Bueno, que se'n va, com dèiem abans, se'n va a Hoy por i el de Carles Franzino, el presentaran Gemma Nierga i Pepa Bueno, i Carles Franzino passarà les tardes a la ventana.
Sí. Doncs bé.
Que curiós, no?
Notícia curiosa. Sí, efectivament, els que matinem potser clar. També arriba un moment que podem pensar que un altre horari també va bé, no? Bé, anem a una altra notícia. La sèrie KMM torna a TV3 al setembre.
Doncs sí, Kubala, Moreno i Manchón, després bueno, va tindre molt èxit la passada temporada i per tant tornarà al setembre. I, bueno, pues ja estan manos a l'obra d'aquesta segona temporada que ens portarà doncs, més dramatisme, més ritme. Tindrem capítols sobre nens desapareguts, explotació de conflictes, d'herència, problemes empresarials... Bueno, segons va dir...
Molt bona decisió.
Sí, no? Tu molt ets bona. Molt fan d'aquesta sèrie.
Una gran sèrie, és a dir, comparativament, per exemple, en Gran Nord, que a mi personalment no m'agrada gens, Kubala, Moreno, Manchón... Tenia un nivell, i per a mi fins i tot bé, era distreta, no tenia malícia, pel ser el tema que és potser molt escabrós o mal gestionat, passava bé per tots els públics, és a dir, d'acció, també relacions familiars, estava bé, llavors jo no entenc, per exemple, que es haguessin fet 900 reposicions de Vendel Pla, que estava molt bé, però que al final ja no sabien ni què per
tirar-la. Ja no s'aguantava. És el mateix equip de Vendel Pla.
En canvi, aquesta no tenia sentit, perquè havia funcionat bé, per tant, home, per poc que es pogués estar bé.
Doncs bé, KMM que torna i amb una segona temporada que veurem què ens dona, no?
Sí, no, i a part de que és una sèrie que ha aconseguit doncs, com un tema que és bueno, molt lobby, no? Que s'ha utilitzat molt, com és el dels detectius, tenim Magnum, s'ha escrit un crim, Monk, també ara a Televisió Espanyola està Los Misterios de Laura, doncs jo crec que ho ha sabut fer molt atractiu i l'audiència s'ha enganxat, tot i que Gran Nord està tenint més audiència.
Sí?
És a dir,
jo no l'he vist encara.
Jo sí que l'he vist algun cop, a vegades... sobretot per la gent de Lleida...
Sí, sí, opina, Montse, sí. Perquè jo no sé...
No, he de dir... No, en un principi...
Us molesta o no,
a
aquesta
mi,
sèrie?
Em molestava molt lo Cartanyà, a mi em posava molt dels
nervis. Ja ho vas comentar fa poc, això, sí.
I aquesta Gran Nord he de dir que no em molesta tant. També és veritat que és accent de Lleida, però més del nord, no? Que potser...
Que faràs, no?
Sí, que potser és una mica diferent al meu i no em sento tan identificada. Però en un principi molesta bastant. Però crec que està bastant ben aconseguit dintre del cap l'accent. Perquè clar, tots els actors són d'aquí a Barcelona...
No, a part de l'accent,
clar, això és perillós.
Jo la trobo molt...
Ah, el contingut.
Un humor molt tonto. Sí, sí.
Per cert, aprofitant avui que està el Ramon Castelló, també el futbol està acaparant moltíssimes audiències. Ja podem llegir que a La Roja, amb el partit d'ahir, un 70,2%, 13,3 milions... De...
Doncs jo
aquesta és l'última hora.
Aquesta no la tenia. Tenia la d'Itàlia, que voltava als 60 i escaig. Per tant, doncs, encara ha anat a més. Per tant, sí,
13 milions i mig, gairebé.
Més gent que l'Espanya i Itàlia.
Això normalment va en augment, no? A la que van passant partit.
No?
Això mateix, l'horari de mitja tarda diumenge i ahir era 9:15, era prime time.
Però, per exemple, aquesta dada no la tenim segurament, però el diumenge, el minut d'or, que es diu, el minut del partit més vist, 77% d'audiència, que és una bestiesa.
A l'Espanya i Itàlia. Sí. Potser llavors, quan anaven empat a un cap al final, no?
I llavors d'altres partits, com per exemple partits bons, però tampoc n'hi ha la selecció espanyola, com una Alemanya Holanda, per exemple, ha envoltat el 25%. Per tant, doncs, estan rentabilitzant clarament la inversió feta.
Que gairebé tots els partits són interessants. És a dir, no només la selecció espanyola, sinó altres com...
Jo vaig dir la setmana passada que l'Eurocopa acostumen a ser més interessants del que estaríem si fos això un Mundial. A més que el Mundial, a vegades hi ha el factor horari, hi ha aquell partit al migdia, hi ha horaris estranys. A l'Eurocopa són bons partits la majoria, tret d'algunes excepcions, és a dir, tenim més partits bons que no bons, i d'altra banda, doncs, home, això amb uns horaris molt favorables, i per exemple, al Mundial hi ha vuitens i a l'Eurocopa no, anirem directament a quarts amb partits que seran molt interessants tots i molt emocionants. Si són, més.
Són 16 seleccions, la meitat que el Mundial. Sí.
No, segurament estaran contents d'haver rentabilitzat la inversió del grup Mediaset.
Que és el ja que hem entrat en el tema esportiu, Ramon, algunes qüestions més vols comentar sobre l'Eurocopa, sobre els esdeveniments esportius d'aquests dies?
Home, que és per exemple, el diumenge passat, no?, que vam tenir aquella tarda d'esports, que si algú hagués volgut, després de dinar, es prenia el cafè i no s'aixecava fins l'hora de sopar.
A mi m'encanta, el Roland Garros. No?
Sí, no, vam tenir Roland Garros, tot i que es va interrompre, malauradament, sí. Però després amb el partit d'Espanya i finalment el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà. Per tant, una
tarda... Són esdeveniments molt televisius, potser més que el futbol. Vol de durant l'any, que és més de ràdio, no? De
I a la que s'acabi l'Eurocopa, ja ben aviat arriben els Jocs Olímpics, que també és un esdeveniment que...
Sí, tindrem un túnel d'unes setmanes, però després ja hi haurà unes 3 o 4 setmanes que no hi haurà res, però sí que l'Eurocopa acabarà a finals de mes, doncs a finals de l'au del mes següent és quan començaran els Jocs Olímpics, la segona
equip. També hem tingut el bàsquet, amb el Barça-Real Madrid, també.
I demà l'últim partit.
Demà l'últim partit, sí, no, tenim...
Per la U de Televisió Espanyola a les 7 de la tarda.
És que a l'estiu el millor que hi ha a la televisió és l'esport, quasi.
I el Tour de França, que també segueix moltíssima gent.
I això que no estem tampoc en competició, màxim moment de les competicions, és a dir, són...
A la final.
N'hi ha o no n'hi ha. Depèn de l'any, no?
Sí. L'Eurocopa i després els Jocs Olímpics certament sí que són importants, però són uns dies, com deies.
El que és molt interessant és que s'hagi rentabilitzat la inversió i que es demostri que, escolta'm, que això pot superar clarament a qualsevol programa de premsa del cor, que sembla que no... que siguin intocables.
Bueno, jo crec que els programes de premsa del cor estan de capa caiguda, eh? Cada cop, és difícil, Antena 3 ja no pot ser per ells, Televisió Espanyola, bueno, té el corazón, però cada cop va menys. És només Telecinco que, bueno, intenta encara fer les seves salvajades a Sálvame.
Acabem amb un últim apunt. Blanca Cuesta filma el seu propi reality al costat d'Alaska i Mario.
Bueno, doncs la veritat és que ja sabeu que Alaska i Mario ha tingut moltíssim èxit, sí. Doncs ara ella vol imitar aquest reality d'Alaska i Mario i també ens mostrarà Blanca Cuesta, que recordem és la jove de Baronessa Thyssen, doncs està embarassada i ens mostrarà amb aquest reality doncs tot l'embràs.
Molt bé, molt interessant.
Però segur que té èxit, eh? Perquè a l'Esca i Mario ha tingut molt èxit.
En parlarem, ho compararem amb el futbol, sí. Ramon.
Ja ho veurem.
Gràcies, Carolina Costa, Ramon Castelló i Montse Bros, amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya. El TAC, fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Fins al diumenge 24 de juny sortegem un cap de setmana per dues persones en una de les precioses casetes de fusta del Soleil, a Castellcí, un canvi d'aires ideal a 45 quilòmetres de Barcelona. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor amb la confiança de saber que procedeix de granges seleccionades que controlen tot el procés d'alimentació i desenvolupament dels caps de bestiar des que neixen.
Perquè gaudeixis d'una carn de la màxima qualitat al millor preu.
Com ara els filets de noll, primera A, 12,40 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida excepte a Còrdoba i a les Canàries.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Com hem dit al principi del programa, avui és la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i és una festa que els cristians ens invita d'alguna manera a sentir les celebracions litúrgiques com una font de participació. La litúrgia és una invitació a gaudir en el Senyor, ens diu. També tenim com a referent del magisteri eclesial l'encíclica Aurietis Aquas, de la qual us recomanem la lectura, almenys parcial. Amb aquest apunt ens acomiadem. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Recordem que avui al Tibidabo se celebra especialment aquesta festa del Cor de Jesús. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, la Sara Cruz, el Ramon Castelló, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.